Plaza de Cataluña, para que vaya toda la ciudadanía y se les vea cómo nos apoya la injusticia que estamos viviendo, ¿vale? La injusticia de no poder tener una ley que nos ampare y podamos cubrir costes de explotación. Entonces, se queda toda la ciudadanía invitada, Plaza Cataluña a las 4 de la tarde, saldremos a las 5 de la tarde dirección Vía Laietana para llegar hasta Plaza San Jaume, y un ambiente familiar y pidiendo la dimisión de la ministra en caso que no taje el problema, más que nada porque está poniendo en peligro la economía de todo el país.
En Miguel Ángel Maqueda és l'organitzador de la plataforma en defensa del sector del transport de mercaderies per carretera aquí a la ciutat de Barcelona. Senyor Maqueda, gràcies per atendre'ns. L'Allibero sona al punt de les 9 del matí, és l'hora que tenen prevista la seva mobilització. Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel.
Adiós.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Hem arribat al punt de les 9 del matí. De fet, en passa ja un minut. Farem una pausa per la publicitat i en seguim parlant. Avui en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Lluís Foix i amb el Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
L'actualitat que vols seguir, la informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, cobrim el temps de tertúlia d'aquest divendres. Déu-n'hi-do com es presenta el divendres. Montserrat Nebrera, bon dia, com anem?
Bon dia.
Ben tornada. Lluís Foix, bon dia.
Què tal, bon dia?
Gràcies per ser-hi. Josep Maria Martí Rigau.
Bon dia.
Ben tornat. Va, escoltàvem ara aquesta entrevista amb el Miguel Ángel Maqueda. Clar, un quart de tres de la matinada la ministra era molt contundent, eh? Josep Maria deia, ja no hi ha motius per seguir la vaga. Clar, després de 20 minuts de conversa amb el senyor Maqueda, doncs, ell té molt clar que sí, que n'hi ha de motius per mantenir la vaga, i de fet la mantenen. Ara, 9 i 6 minuts. En principi, des de fa 6 minuts, la Ronda Litoral torna a estar tallada i ho estarà fins a les 11 del matí.
És que ara ho parlàvem aquí abans d'entrar a l'estudi, els interessos de tots els col·lectius que o sigui, no es pot dir, és que hi ha els transportistes i que són un model únic. No, és que és molt diferent això, perquè hi ha els transportistes que pertanyen a grans empreses, els grans empresaris del transport, els autònoms que tenen un camió en una furgoneta i van pel seu compte, els assalariats que són subcontractats d'empreses de repartiment que amb les seves
sobrenes... Són conductors, no tenen...
Tot. És tan diferent, els interessos són tan diferents. Aquí també s'ha donat una cosa que habitualment no té per què passar, però ha passat, perquè... cíclicament passa que comença una protesta i es comença a sumar i comença a haver-hi un efecte cadena o cascada i després aturar-ho costa moltíssim. Això ha passat, no sé, podríem dir el tema del mur de Berlín, no? Que dos o tres van començar a passar, o haver-hi un funcionari que no va saber bé què va dir, aquella nit van sortir milers de persones i va acabar. Això és un punt molt extrem. I amb això de les vagues, esclar, entenc que la ministra i el govern Sánchez, que Pedro Sánchez va fer abans d'anar-se de Brussel·les, va fer aquella categòrica afirmació, no s'aixecarà ningú de la taula fins que no hi hagi un acord. Bueno, això no és tan senzill, perquè bueno, han acabat a quarts de tres, però l'acord total doncs, sembla que encara no hi és. I els talls de carretera, això li té por qualsevol govern i qualsevol persona, perquè clar, els transportistes, els camions, et paren les carreteres, et paren la ronda, com ara estaves comentant aquí a Barcelona. Comença, ahir, per primera vegada, vaig anar a un parell de supermercats i em vaig fixar i vaig veure que alguns productes començaven a no ser-hi. Vaig anar a buscar una cosa de una botiga i em va dir, això ho hauríem de tenir la setmana que ve, però no li podem garantir el dia perquè no sabem el transport com anirà. Esclar, quan comença a passar això, la societat s'inquieta i Pedro Sánchez, indiscutiblement, això no ho tenia controlat i jo crec que no s'acaba amb aquest acord de mínims, encara la cosa encara durarà.
Montserrat.
Jo. Bueno, hi ha tants fronts, a més dels que diu Josep Maria, que jo crec que hauríem de tenir en compte, a lo millor per intentar entendre, no? Que ja dic que jo crec que és ben difícil, justament per la diversitat d'interessos i les posicions tan diferents que té una persona que té un camió, una furgoneta i fa de transportista. Relacions diferents. Això és el que fa... que això que s'ha produït des del punt de vista de les aturades, de les marxes i demés, tingui un tractament diferent segons siguin les persones que hi formen part. No és el mateix que un assalariat faci vaga, que d'alguna manera ha de ser convocada de manera col·lectiva, com que els autònoms s'aturin, que això no és una vaga, simplement és que ells s'aturen i per tant deixen de cobrar, que les grans patronals parlin amb el sector i tanquin l'empresa, que seria un tancament patronal, i cadascuna d'aquestes coses té una disciplina jurídica diferent. Per tant, primer lío. Segon, que evidentment els interessos són diferents i per tant aquestes mesures que es pacten amb la ministra per alguns no són. El senyor Maqueda parlava de... És igual que baixin, fins i tot encara que siguin com en altres països més cèntims per litre, que en aquest moment 20 ja seria poc respecte del que ha pujat i no assegura que no continuï pujant, 20 cèntims, diu, són per nosaltres una càrrega fiscal més gran perquè algú ha de pagar aquesta diferència i en segon lloc no evita el que ells denuncien i que jo no sé si és possible d'evitar, que és en general per qualsevol tipus de servei com s'ha anat estenent l'acumulació de poder en certes mans, en certes empreses, i per tant això que ells denuncien que és la intermediació, no? Diu, tots els transitaris que hi ha al mig que fan que al final quan arriba el senyor concret que té que fer el transport doncs ja s'ha depreciat la feina perquè el valor s'ha anat repartint entre tota la intermediació. Això no sé si és fàcil de resoldre. Ells diuen, i s'entén, que la llei que ja deia que no havien de treballar per sota del cost d'explotació no es compleix. Però si ja no es compleix, que no sentamos. O sigui, sentar-se per què? És per posar un pedaç. Jo, des d'aquest punt de vista, la seva reivindicació l'entenc. Ara, no crec que el sistema general sigui fàcil de resoldre, perquè té a veure amb la lliure competència i la capacitat d'acumular, doncs, bueno, l'empresa que transporta, doncs transporta, i si vostè vol treballar per l'empresa, bé, clar, és que els queixen de que sempre hi ha gent que voldria treballar per menys, i això acaba significant
clar, les xifres,
de pauperar.
Clar, pensa, clar, jo no el conec, el món del transport al detall, però clar, les xifres que ella estava plantejant, diu, a mi el quilòmetre m'està costant 2 euros, amb la llei hauria de cobrar-ne 1,60, me l'estan pagant a 0,90.
Pues ja m'acontaràs. O sigui, el resum és perquè surto.
Però el problema és que això, i ell mateix ho reconeix, i li deia, bueno, com era sostenible, que és que fa molt temps que aquesta, no en aquestes quantitats, però sí aquests percentatges de diferència de cost real amb el que s'estava facturant, fa molt temps que el sector l'està aguantant, no? Que és el gran, jo li deia, vist des de fora, el que no s'entén és com el sector s'aguantava abans. Una cosa és que ara implosioni. D'acord, però sí. Una altra cosa és quin sentit tenia el model
alguna
de,
cosa no ens
el model de
tot.
Funcionament anterior. Lluís.
Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha una causa causorum, és a dir, l'energia s'encarica.
Més enllà de Déu, no? Que aquesta la deixen fora, no? La causa de totes les causes
sí,
ja està fora.
Però en aquest cas també es pot aplicar.
Ah, sí?
És a dir, que l'energia s'ha encarit d'una manera desproporcionada. O sigui, avui el gas és més... És més car, el petroli és més car. Jo faig sempre benzina doncs, en un lloc que acostuma a ser 15 cèntims més barat, però clar, l'última vegada que va ser el dissabte passat doncs, ja estava a 1,80, no? Tot i que... o sigui, aquesta és una qüestió que està a dalt de tot. O sigui, i després la benzina, per exemple... Espanya, en el seu conjunt, és bastant més barata que la resta d'Europa. O sigui, a França és més cara, a Alemanya és més cara, no he mirat tots els països, però Anglaterra és més cara, a Itàlia és més cara...
Portugal... També.
Portugal també és més cara. O sigui...
Al final haurem d'aplaudir.
Sí, sí, que ara estarem contents, sí.
No, però això és una realitat.
Sí, sí, sí.
La segona realitat és que jo crec que el govern ha gestionat malament aquest conflicte en separar els que començaven a sortir al carrer i començaven una vaga que en principi semblava controlable i llavors polititzant-la des del govern dient que aquests senyors representaven a forces de dreta, d'extrema dreta i de Vox, etc. El qual no vol dir que no ho hagin aprofitat per atacar el govern. I aleshores, clar, una cosa és... que tu pactis amb la patronal i els sindicats i que tinguis o que treguis d'aquesta equació un sector molt important que són tots els autònoms, que no hi entren. O sigui, l'autònom no està representat en el món sindical. O sigui, el senyor Álvarez i l'altre...
I que són la majoria, en el sector del transport.
I que són moltíssims en el cas del transport. Per tant... A veure, aquí jo crec que és un problema de difícil solució. O sigui, un pacte, jo el veig complicat, i a més, això perjudica l'estabilitat del govern. O sigui, a vegades aquestes coses, abans en parlàvem, no? La vaga de tramvies del 52 de Barcelona, en ple franquisme, en plena dictadura, doncs va tenir uns efectes molt, molt importants, perquè doncs, va fer caure el governador civil, entre altres raons, no? Si no recordo malament, doncs tot el problema que va començar a tenir el Salvador Allende de Xile l'any 73 van començar també per una vaga de camions. Hi ha coses que un ha de tenir sempre molt en compte, perquè són la causa després que tenen conseqüències després inesperades i en aquests moments, malgrat que la ministra hagi i els sindicats i la patronal,
sí, sí,
hagin estat parlant fins a la 1:30 o fins a les tantes...
Sí, han sortit un quart de tres.
I que hi he sentit, això sí que he sentit un tall de veu de la ministra dient bueno, que està tot arreglat. Bueno, ara s'ha de veure com els que estan al carrer i estan fent tallant els carrers i perjudicant doncs, diguem, el subministrament de coses tan bàsiques com són l'alimentació, doncs això és un és una crisi política. O sigui, no és només...
de fet, el que hi ha ara mateix plantejat, Lluís, és un pols en tota regla. Si tu agafes les declaracions d'aquesta matinada de la ministra dient amb aquest acord ja no hi ha cap motiu per a la vaga, i les declaracions del senyor Maqueda fa una estona en aquest programa dient ara tallo la ronda litoral, diumenge convoco al centre de la ciutat de Barcelona, i la imatge d'avui serà la de camioners i camioners i camioners al centre de Madrid, si és que la Crida funciona. També és veritat que podem haver escoltat això i que doncs, avui a Madrid ja no hi vagi ningú.
Home,
no fa pinta.
Ja hi ha anat.
Però el que tenim ara, diguem-ne, és un pols claríssim entre el govern espanyol i els autònoms del sector del transport.
Que a més és molt visible, perquè el sector és, amb 10 camions, fas un follon de grans dimensions, eh? I si, com sembla, a més, el seguiment sembla que Catalunya, ara per ara, va creixent, però no és igual que en altres punts d'Espanya, no? Però la concentració a Madrid, segur, perquè jo ja en conec dos o tres que se'n van cap allà de diversos sectors que tenen entre ells, des del punt de vista ideològic, res de comú. I hi van, perquè se senten interpel·lats. I això no apaivagarà més que una part, perquè aquests són els transportistes, però parlàvem abans, i els comercials. No. I els que... És a dir, i cadascú de nosaltres. I, per tant, ells mateixos han posat de relleu que, efectivament, la baixada que alguns països ja estan fent, simplement de, bueno, baixem uns quants cèntims al preu de la benzina, que probablement no serà més que una fugida cap endavant respecte d'un problema que té un caire estructural i en el que no sabem quina solució, i com dèiem, Lluís, que afronta el govern d'una manera que jo crec que no havia previst, no? Que és allò que toca directament a la vida de la gent, a les seves economies, i que fa, bueno, el que diem, no?, que al final la pobresa hagi entrat per la porta de gent que no pensava fa quatre dies que hi entraria.
A més, que ho estaven comentant ara els meus contratulis, els meus amics, la visualització és extraordinària. Això és una cosa que es multiplica perquè, mira, el tema de la gasolina, gasoil, etc. afecta pescadors. Tu vas a comprar peix i hi ha desabastiment. Evidentment, el transportista s'afecta a les grans empreses, ja tenim algunes de None, Quetra, tal, que ja diu, bueno, parem, la... I moltes altres mitjanes i petites. Desabastiment en els supermercats. És una altra cosa que es visualitza i que tothom ho percep. Encara que diu, jo no tinc cotxe. No, ho veu tothom. Els taxis, que ja va dir, Tito Álvarez ahir abans d'ahir va dir, la setmana que ve, si això no avança, a la Gran Via, tots els taxis parats, ja veureu Barcelona com es queda. Els ramaders, la imatge dels ramaders llançant, això no ens afecta tant aquí, però a Cantàbria, a Santander, llançant litres de llet, perquè al no recollir-la, què fas amb la llet?
I morint els animals?
Bueno, i morint els animals. O sigui, tot això té una visualització que té un efecte que és que tothom ho percep. I coincideixo amb vosaltres dos, evidentment. La politització d'aquest tema, d'entrada, crec que va ser molt negativa. Mira, Pedro Sánchez vivia relativament bé, jo crec que amb un cert optimisme i tot, fins fa un mes, eh? un mes i mig. S'estava sortint del Covid. Vox havia condicionat entrar a Castilla i Lleó, o sigui, pels seus interessos, evidentment. El Casado ja era història del PP. Estaven ja repartint-se els fons europeus que venien com a conseqüència de la Covid. S'estava aquí, ja es veia, la desunió de l'independentisme, per exemple, un altre focus polític, s'estava provocant un apaigament del sector independentista. I de cop apareix la guerra, això no ho tenia, evidentment no ho teníem previst, i especialment una de les conseqüències, que n'hi ha moltes, però una de les conseqüències és aquesta terrible crisi energètica, de gas, d'electricitat i de benzina, que ho contamina tot. I jo tinc la impressió, igual que ho deia Lluís, el Sánchez sembla que no sàpiga... O sigui, els hi ha vingut al damunt això i els costa reaccionar. Aquesta proposta que farà la Unió Europea, Espanya és una illa especial, energètica, una consideració especial. Ja veurem
quin recorregut. No està aprovat, això, no? No ha aprovat la Unió Europea, encara, no?
No.
Ara hi entrarem, això, no patiu. No està aprovat, no. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va començar a demanar permís a Europa perquè Espanya i Portugal, diguem-ne, que aquí sí que en aquests dies, diguem-ne, que Pedro Sánchez ha anat fent contactes, aquí sí que ha aconseguit anar a la una, però ahir Pedro Sánchez ja ha començat a demanar a Europa que Europa li doni permís perquè Espanya i Portugal, de manera unilateral, intervenguin al preu de l'energia perquè ja veuen que no hi haurà acord europeu. en aquest... Però va, ara hi entrem, ara hi entrem.
Tot plegat, això li ha vingut, és la meva, per acabar, és la impressió que dona, que altres vegades surt i ràpid, i el somriure, i això, i hemos estudiado, i aquesta vegada sembla...
Passa que la situació social que se'n deriva és delicada, és a dir, jo no sé cap on anirà, i no sé quina capacitat tenen, que la part final de la conversa amb el senyor Maqueda, jo li demanava per això, perquè jo no sé realment quina capacitat tindran els transportistes autònoms de seguir aguantant aquesta situació, perquè, evidentment, un autònom, si no surt, no factura, ni per guanyar ni per perdre, diguem-ne, eh? No factura. I seguir aguantant aquesta situació, no ho sé realment quina capacitat tindran. Aquest matí, nosaltres hem parlat amb Mercabarna i després de tota la setmana amb problemes, avui Mercabarna estava funcionant amb normalitat. Ja estava arribant i peix i no hi havia cap problema. Era avui, clar, no sé com anirà, perquè el mateix senyor Maqueda reconeixia que avui molts dels que aquests dies estaven protestant estan en camí de Madrid, diguem-ne, no? I que avui se centra allà en Madrid. Però el que pot passar... Digues, Lluís. No, que deia que el que pot passar socialment, sí, ens trobem amb uns transportistes que tenen el gasoil bonificat quan la resta no el tenim bonificat,
clar.
I l'aturada es manté i comencen a faltar coses al supermercat, socialment la lectura pot ser molt complicada, d'aquesta situació.
Sí, però jo també volia afegir-hi una cosa, i és el tema del desabastiment. Jo i els llocs que freqüento en el barri no hi ha desabastiment de cap mena. El meu barri, no. Sí. Parlo per l'experiència.
Hi ha un parell de coses puntuals ahir,
sí.
Vaig trobar.
Però ara vaig aquí. Això és una crisi de l'opulència. És a dir, mentre veiem que aquesta gent mor d'una manera miserable, mentre la gent fuig a milions de casa seva, mentre els nens, doncs, mentre bombardegen aquí, perquè resulta, i això m'ho han dit al supermercat, que resulta que molta gent que mai ha consumit oli de girassol, ara, com que diuen que no n'hi ha, compra.
Ara n'és fam. Sí, sí.
Ara en compra. Home, però, per favor, jo no n'hi...
Pacs de sis. Sí.
Que és el mateix que va passar quan comença la pandèmia, la gent que li va agafar paper higiènic. Recordeu que l'altre d'un paper higiènic...
No hi havia.
Llavors, segons les persones que he parlat, responsables dels centres comercials en els que... Vamos, del meu... Diu, escolti, no, que aquí no falta res. Que pot faltar dintre de 10 dies? Sí. Però, clar, aquest alarmisme, i després aquesta cosa, escolta, és que necessitem comprar perquè...
Tollina, en concret, sí, el que sigui.
Que tinguem tota la nevera plena perquè vindrà a la fi del món. A veure...
Per morir un quart d'hora després,
sí, eh? No, jo crec que aquí el que també s'ha de plantejar una cosa és que es pot viure menys. O sigui, no cal tenir la nevera plena i només cal, i després suposo que en parlarem, el menjar que es tira a tot arreu. O sigui, el que vull dir, sense treure-li el dramatisme que té la situació i la connotació política i el que repercuteix amb l'ànim de la gent i amb la sensibilitat de la gent, que això és evident. La gent, quan veu que la Unió Europea, doncs... mira, en els temps més durs de l'estalinisme, l'Stalin tenia dues coses. No pujar el preu del pla mai, ni pujar el preu del metro, el preu del metro de Moscou. L'altre tant li anava. O sigui, jo crec que ens hem d'acostumar, que els dies estic llegint, doncs, les memòries de la guerra dels dos reventors, que un se'n va anar cap a un es va quedar aquí, l'altre se'n va anar del Cinto i del Joan Reventós. Bueno, escolta, allò era terrible. O sigui, ens hem d'acostumar... Jo crec que aquí hem sortit, o hem adquirit una cultura de que no ens pot faltar res. De que, escolta, tot és gratis, tot és de franc, o tot... L'Estat ho ha de fer. Bueno, i això jo crec que s'ha de corregir. Sense treure-li, repeteixo, cap de les connotacions socials, humanes i personals i crítiques que té amb molta gent, amb moltes famílies.
Això saps, Lluís, que forma part del funcionament d'una societat, per exemple, que viu convençuda que l'economia només funciona si creix sempre. Si funciona igual de bé avui que ahir, ja no funciona bé, ja funciona malament.
Ja.
Vull dir que vivim en una societat que té aquesta concepció.
Però, Pol,
no?
Jo no li vull treure el dramatisme que té i la importància que té tot el que està passant, que el té,
fins a
conseqüències. Però també que jo crec que, segons em diuen aquestes fonts que us he parlat, no?, que la gent compra més... just in case, o sigui, no sigui que no hi hagi... No, hi hagi...
no, jo, a mi aquesta setmana m'ha aparegut això, la conversa amb persones... Escolta, mira, no, i ara, i per cert, aniré a comprar, perquè clar, com que diuen...
Exacte, bueno, exacte. Diuen, no, jo he anat a comprar 3 litres més de llet de l'habitual ahir. Dic, 3, eh? Dic, sí, perquè, sí, home, no fos cas que...
Que acaba generant l'efecte que... indesitjat, perquè la collita d'oli de girassol ja estava feta, i aquest sobrepreu que m'ha anat veient... a les prestatges.
Bueno, s'ha multiplicat...
Quedava, perquè veus allà un 8 i una ampolla que diu que la primera 1, després 50, després 2, després, ara 3.000. Doncs sí. Pues ja està. Què vol dir? Que tu pots veure el resultat d'aquesta compulsió ciutadana, que efectivament moltes vegades no té a veure amb la necessitat, sinó simplement amb un estat emocional de jo diria quasi bé d'avarícia, no?, d'acumular per si un cas...
Bueno, és humà, això.
Que, molt humà, és a dir, nosaltres estem fets de virtuts i també de compulsions més o menys vicioses, no?, que són aquestes, que no tenen en compte l'efecte crida que té o de revalorització de productes que potser tenia zero sentit en raó del consum previ. I això també té a veure, i això ens va passar des d'algun punt de vista forçat per la pròpia circumstància i en altres per la por, a l'efecte estalvi que es va produir. De fet, diuen que una part de la crisi que estem vivint ara té a veure que després de la situació de pandèmia, d'haver acumulat, no haver pogut gastar, la gent surt a gastar de sobte, l'oferta no es pot adequar a la demanda desaforada i això ja comença amb una escalada en la que ara ja solament faltava la guerra. És a dir, que nosaltres també som una mica els causants, no?, en la nostra, de manera agregada, una compulsió individual s'agrega amb els altres i acaba generant efectes molt perniciosos sobre el conjunt de l'economia. Si això afegim les realitats estructurals, doncs ja tenim la tempesta perfecta, no?
Jo em referia a un tema una mica més superficial, si voleu, però que és, potser a la llarga és més perillós, que és l'efecte contagi-conseqüència de la visualització. Aquesta problemàtica actual no són només els camioners o els taxistes aturats, no, és l'efecte de la visualització que fa que augmenti la sensació d'incertesa social. Per què? Perquè comencen, o començaran, o es comenta amb els dependents dient, bueno, avui estem bé, no sé què passarà demà. Falten coses que no són estrictament necessàries, segurament, però és un element. Veure els taxis col·lapsant al centre de Barcelona i si augmenta l'emprenyament a seva, com l'altra vegada, aturant la Gran Via, o sigui, deixant la ciutat partida en dos amb els taxis aturats a la Gran Via. Madrid, el veurem, Madrid és una ciutat amb moltes manifestacions, però la de camions i d'això, atenció, que t'ho atura tot. Els ramaders llançant llet, els animals morint... Això, un per un, dius, mira, però és que tot plegat crea un efecte contagi i és un augment exponencial de la sensació d'incertesa social. I, com deies tu, Lluís, es parla molt de política, etc, però el tema social és el que la majoria de les vegades acaba decantant cap a un sentit o un altre. O sigui, això comença el 15M, etc. O sigui, comencen coses a vegades que dius, mira, això és poca cosa. Escolta, tenen un rebombori, augmenta socialment, augmenta... I què passa? Pues que acaba... Escolta, quan l'11M... Les circumstàncies són molt diferents. L'11M, el Rubalcaba, amb un dissabte fent servir els telèfons mòbils, va canviar l'orientació d'una votació. Va fer president del govern a Zapatero en comptes de Rajoy, que ho tenia fet. O sigui que, atenció, descuidar... Que això s'estengui la incertesa social, perquè serà per ells pel Pedro Sánchez
i ara amb xarxes socials, que si abans hi havia efectes, sí. Ara...
Era l'SMS.
Per això jo crec que és molt important la reunió d'avui del Consell Europeu, perquè en aquesta situació Europa, quan ha de decidir avui com actua, si és que actua, sobre el preu de l'energia, Europa estarà... Jo crec que històricament no deu passar gaire vegades que una decisió del Consell Europeu, és a dir, d'Europa, tingui una incidència tan ràpida, directa i marcada en la vida de cadascun dels ciutadans europeus, que tindrem molt clar, diguem-ne, que el que ens passi serà per culpa o gràcies a Europa. Jo crec que Europa segurament no ha tingut en la seva història gaire decisions en les quals el ciutadà tingui tan clar que incidirà en el paper que hi juga la Unió Europea. I de retruc, evidentment, en cada govern, en el sentit de si la política que tots nosaltres fem quan anem a votar té la capacitat d'incidir en les nostres vides en un moment tan complicat com aquest. És a dir, si la resposta europea és no podem fer res perquè això canviï, la política a Europa... En un moment en què l'extrema dreta està com està, el missatge canviarà, Lluís, serà molt perillós a la societat.
Aquí, aquí per exemple, vamos, el fil d'aquesta reflexió, jo crec que ahir va ser un dia històric. Bueno, hi ha molts dies històrics, però ahir també ho va ser un, no? Perquè jo no recordo mai que en un mateix dia es reunissin.
Sí, sí.
El
G7, el Consell Europeu, l'OTAN...
I l'OTAN.
Tot sí. Junt, a Brussel·les, al mateix dia.
Al mateix dia, sí, sí. I a més per parlar d'un tema que està relacionat amb el que estàvem comentant. Està relacionat amb l'energia. Amb un tema que resulta que Putin sap que té agafada Europa pel coll, en el sentit de que encara avui, doncs, bona part del subministrament de gas d'Europa Central... Doncs ve de Rússia.
I del menjar, Lluís.
I del menjar.
I del menjar. Sí. Del gas, sí. I del menjar.
El menjar, jo crec que una crisi alimentària, jo no la veig, sobretot
no,
en el món
occidental. No, alimentària de menjar no, però de preus. És a dir, si el món alimentari, sense tot el cereal i el gra,
home,
de producció ucraïnesa i russa,
sí, sí, efectivament.
Té unes conseqüències directes en el preu de l'alimentació europea, i ahir ja es va posar damunt de la taula. Sí,
però
ha quedat com en un segon pla, diguem-ne, perquè hi ha...
I de gana en molts països. Sí,
però també una cosa que a mi em sembla molt, molt positiva és que aquesta unitat de propòsit que vaig veure ahir a Europa i que he vist en l'últim mes des de que es comença la guerra de Putin a Ucraïna, doncs jo crec que això ha sigut un punt d'unitat que jo no recordava. Per exemple, doncs, que Suècia i Finlàndia doncs, hi hagi majories en les enquestes partidaris a ingressar a l'OTAN, doncs no s'havia vist. I després que Polònia rebi a 1 milió o 2 milions d'immigrants, cosa que una de les seves polítiques principals era no rebre immigrants, que també ho faci d'alguna manera, però no tant, a Hongria, això hi ha un cert sentit molt, molt profund i molt contundent d'unitat a Europa, i que això ho ha aconseguit a Vladimir Putin.
O sigui, Putin, sí. És mèrit seu.
I llavors, bueno, jo crec que a veure, les democràcies, doncs, són corruptes, són complicades, només estan sempre permanentment en crisi, però sempre són les que perduren. O sigui, els autoritarismes passen i les revolucions, diguem, de qualsevol tipus, doncs, acaben doncs, assentant-se i llavors la gent es dedica doncs, a viure, a treballar, a produir, etc. Però en aquests moments jo crec que és una gran sort el fet de que Europa tingui aquesta unitat, cosa que fa 2 mesos no hi era. No només en l'aspecte polític, sinó en l'aspecte social, en l'aspecte econòmic i en l'aspecte militar. Home, hi ha una cosa que a mi em preocupa, com deia el papa, com és possible que l'objectiu sigui augmentar un 2% en armes, no? Aquestes armes es faran servir un dia. Aquestes armes segurament seran per defensar, però també per matar.
Sí, però això la situació actual ha presentat... No, jo no,
i per
no
això
estic d'acord amb això,
I per això hi ha por. I per això
hi ha una força d'intervenció europea que fins ara no existia. Sí.
Que estem parlant que entre les coses que va decidir l'OTAN és que dona per molt plausible que hi hagi atacs químics i potser atòmics a Ucraïna i que comença des d'avui un desplegament preventiu davant possibles atacs químics.
Sí. Per tant,
i quirúrgicament selectius, és que fixeu-vos
com la guerra dels Balcans,
atòmics,
va passar això. Es va bombardejar Sèrbia, bueno, Belgrat, i escolta, en una setmana o dues es va acabar la broma, perquè quan es van passar els serbis els serbis de Bosnia i Herzegovina, però bueno, és igual, van dir, bueno, s'ha acabat, i és una intervenció de l'OTAN no defensiva, no van atacar un membre seu, però en canvi la situació era, havia traspassat totes les línies vermelles i va bombardejar Sèrbia.
De passada van destruir l'ambaixada xina Belgrado, no? Però,
sí,
aquí,
això, però ja... del paper de la Unió Europea als Balcans millor no parlem, no? Perquè crec que no sortiríem
no,
massa
no
ben parats.
Bàsicament no hi va haver paper.
Va, exacte. Ja. Per això dic que el paper aquest no parlem. Ara, en canvi, és veritat, es veu, jo no voldria llançar aigua al vi, i és veritat el que ha dit el Lluís, els enemics sempre cohesionen les estructures, i en aquestes estructures identifiquem a Ucraïna com alguna cosa tan propera que fins i tot aquesta denostadíssima fins fa 4 dies, Polònia, en rep 2 milions de persones, de la qual, parèntesi, no sabem exactament la gestió a futuro d'aquesta munió de gent, si la cosa es manté, es enquista aquesta guerra i es mantenen allà, què és el que acabarà significant des del punt de vista de la cohesió social interna del país, tenint en compte que la seva població no és ni molt menys com la nostra, és a dir, que és una població molt més petita i un país amb un nivell, un nivell econòmic, doncs no dic que com el de Moldàvia, que ara està començant a rebre també, però déu-n'hi-do, no? Aquest enemic que sempre cohesiona fa que es reuneixin totes aquestes instàncies. De l'OTAN, efectivament, tenim aquesta cara B, que és que el resultat és un acord pràcticament de màxims del rearmament de cadascun dels països. I del Consell Europeu, què hem de dir? El Consell Europeu prendrà mesures i sabem perfectament que aquestes mesures tenen topalls, que són els interessos de cadascun dels països que no s'assemblen en res respecte d'aquests temes dels que parlem. És a dir, que des del punt de vista polític sí que és veritat que hi ha hagut una certa unió i amb Estats Units hi ha hagut un acord respecte d'aquestes sancions que s'han posat a Rússia, però són sancions, en molts casos, amb la boca petita, perquè, de fet, si tornem a pensar qui és el que mana a Europa o qui és el que mana en aquesta Unió Europea, veiem que, encara que Merkel ja no hi sigui, continuem pensant, i més encara ara que no hi és el Regne Unit, que Alemanya és la que té la paella pel mànec, i la seva paella és molt complicadament diferent de la nostra, no? I això vol dir que aquests acords, per molt que, sí, políticament, des del punt de vista simbòlic, Rússia ha aconseguit aquesta unitat, des del punt de vista de l'acció concreta i del resultat, que al final sigui això que dius, Pol, realment que beneficiï les nostres economies, no sé fins a on podrà arribar.
Mira, tant de bo, no? Aquesta decisió del Consell Europeu, que avui centra tota l'atenció, passa per què és el que decideix fer Europa per intentar frenar el preu de la llum, no? Per dir-ho d'una manera planera. La Mar Reguant és economista, especialista en energia, en transició energètica i en canvi climàtic. És doctora en economia pel MIT, és professora de la Universitat Northwestern de Chicago i segurament el seu nom us sonarà. Potser la recordeu perquè va ser una de les assessores que va fitxar Emmanuel Macron per tenir-la com a assessora en matèria de canvi climàtic. Recordeu que Macron va fitxar com a assessors a Paul Krugman, a Peter Diamond, a Jean Tirole i a una dona. Aquesta dona era la Mar Reguant. Senyora Reguant, com estem? Molt bon dia. Em sembla que... Mira, la tenim o no la tenim a la Mar? Em sembla que sí. Em sembla que ens sent i jo no aconsegueixo escoltar-la amb ella. Reprenem la trucada? Sí? Vinga, doncs reprenem la trucada i així amb la Mar Reguant intentem aclarir quina és la situació, sobretot perquè bàsicament Europa damunt de la taula tenia 5 propostes. Una possibilitat era directament intervenir al mercat de l'electricitat, una altra possibilitat era posar-li límits al preu del gas i recuperar els topalls, una decisió que semblava complicada bàsicament perquè l'últim cop hi ha fet Europa era eliminar-los, els topalls. Hi havia una altra possibilitat, que aquesta en vam començar a parlar el mes de novembre, que era fer compres conjuntes de gas per intentar abaratir els preus. Per exemple, és el que es va fer en el seu dia per comprar les vacunes de la Covid. I, per tant, aquest era l'escenari que s'estava posant damunt de la taula. I l'altre, obligar que tots els països tinguessin les reserves de gas sempre a un mínim del 90%. Això és el que hi havia damunt de la taula. Sembla que aquest acord europeu no estava gaire clar que pogués arribar, i de fet ahir Pedro Sánchez, com que semblava que començava a veure que això podia passar, ja va començar a plantejar si Europa li podien donar permís perquè Espanya i Portugal unilateralment poguessin actuar sobre el preu de l'energia. Senyora Reguant, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, que havíem perdut aquesta comunicació. Vostè és optimista en que el Consell Europeu realment prengui alguna mesura conjunta a Europa per frenar l'escalada dels preus de l'electricitat?
Bueno, ara per ara, la que potser s'ha pres això de l'emmagatzematge que deies,
sí,
no farà res per baixar els preus i no els pujarà, perquè, clar, posa encara més pressió per comprar gas i tenir l'emmagatzematge ple. I la resta, de moment, són com indicatives, han presentat com una bateria d'accions indicatives, però moltes d'elles diuen no són recomanables si no ens posem tots d'acord. I no sé, jo no estic gaire optimista que en aquests dos dies ho acabin d'aclarir. De fet, ja han tirat com una mica les pilotes fora i ja han dit que al maig potser ho acabaran de... Al maig potser ho acabaran d'aclarir.
Cap al mes de maig falta molt de temps i el preu del gas quan està disparat és ara i, per tant, la situació es fa difícil de pensar que canvi. Per exemple, que ahir els Estats Units hagin dit a Europa no patiu, començarem a enviar vaixells de manera continuada de gas liquat i així, com a mínim, una part del gas rus ja no el necessitareu. Això pot ajudar d'alguna manera a que el preu del gas baixi? Perquè a mi, com que no hi entenc, no en tinc idea, però la imatge d'un vaixell molt gran carregat de gas i creuant l'Atlàntic barat no em sembla.
Bueno, el gas liquificat sí que és més car, però clar, els preus d'ara, evidentment, és molt competitiu. I els Estats Units, ja fa temps, abans que la guerra esclatés, que s'estaven esbarallant per lo del Nord Stream 2, la connexió entre Rússia, la segona connexió pel mar Bàltic, ja fa temps que s'esbarallaven als Estats Units perquè ens volien enviar aquests vaixells igualment. O sigui que suposo que ja va en la línia del que els Estats Units estava intentant fer, i si evidentment si els envien més ràpidament, però els cobraran molt bé, vull dir que no ho veig molt altruista, que diguéssim.
Clar, no és altruista, vol dir que nosaltres no ho notarem massa en la factura, diguem-ne, que de cop i volta li comprem gas als Estats Units.
Home, hauria d'ajudar geopolíticament, evidentment, però els preus encara, almenys els mercats de futurs, encara suggereixen que tot aquest any, 2022, els preus seran molt elevats, la veritat.
Clar, si aquesta situació ja és la previsió pel 2022, hem de donar per fet que l'electricitat, perquè el gas n'acabarà marcant una part important del preu, continuarà sent cara durant tot l'any?
Sí, i si no es prenen mesures contundents, jo la veritat que ja fa temps que dic que s'han de prendre mesures més contundents, i ho dic a tothom qui m'escolti.
Quines mesures? Quan vostè diu hem de prendre mesures més contundents, quines mesures?
Bueno, s'ha de treure el que se'n diu els beneficis vinguts del cel, que són els beneficis que estan fent doncs, les nuclears, les hidràuliques, aquests preus tan enormes, perquè clar, el preu, com dius molt bé, el marca el gas natural i el marca per totes les tecnologies. I tenim totes aquestes altres tecnologies que són molt més barates d'operar i les estem pagant a preu d'or, no? Si això és un moment puntual, doncs potser es pot fer la vista grossa, però és que és cada dia i cada hora del dia que estem regalant milions d'euros, cada dia es regalen milions d'euros degut a aquests grans preus que els acabem pagant això també a la nuclear, a l'hidràulica, a les renovables i a totes les tecnologies que no tenen aquests costos de combustible fòssil.
El problema és que Europa no sembla disposada a desvincular el preu del gas de la producció d'electricitat.
Sí, i aquí, doncs, bueno, jo el que dic és que com a mínim s'hauria de fer per la nuclear i la hidràulica, perquè aquestes tecnologies realment no són tecnologies de mercat. Tu imagina que tinguessis bilions de diners al banc, bilions, no milions. Imagina't que volguessis fer una planta nuclear. Tu creus que la podries fer?
No ho sé, pot ser, home, sí, si tingués bilions, potser sí, no?
Però no pots fer tu sol, i que posis una planta nuclear al costat de Barcelona. Aquestes coses són tecnologies que no existeixen en el lliure mercat. Són tecnologies regulades. I les nuclears que hi ha a Espanya i la hidràulica que hi ha a Espanya les vam construir fa moltíssim de temps quan el mercat ni tan sols existia. De fet, ja es van imposar uns mecanismes per assegurar que els acabàvem de pagar tota la nuclear i tota la hidràulica. I els vam estar pagant com un plus els primers anys que el mercat va estar liberalitzat. Sí. Doncs aquest plus, el mecanisme era tal que quan encara els hi faltava, els hi donàvem. Però si ja ho havien cobrat tot, ells els començaven a pagar el que els hi sobrava. Doncs no et sorprendrà saber que quan el mecanisme va passar de que els hi pagàvem a que els hi tocava pagar amb ells, el van treure.
Va decaure.
El van treure, sí.
Clar, en aquesta situació, un es planteja, per exemple, quan ahir Pedro Sánchez deia li ha demanat permís a Europa si no hi ha un acord europeu per actuar jo de manera unilateral, diguem-ne, aquest jo seria Espanya i Portugal, que sembla que Espanya i Portugal estan per topallar el preu de l'energia. Té sentit una actuació, bueno, té sentit o té efectivitat una actuació individual d'Espanya i d'Europa? D'Espanya i de Portugal en un mercat o en una concepció europea de l'energia?
Jo crec que el preu del mercat és difícil intervenir-lo com estaven dient a 180, perquè jo trobo que és millor deixar que el preu sigui el que és si no hi ha un acord sobre el cost de gas, perquè el cost de gas és més alt ara mateix que 180. I crec que és millor fer el que et deia. En lloc de posar un preu a tot el mercat de l'electricitat perquè les tecnologies que no tenen aquests costos paguin 180, és que jo els hi pagaria molt menys que 180, aquestes Clar. Tecnologies.
Ja, però el problema és que per fer aquest canvi que vostè proposa, Europa hi ha d'estar d'acord, i hi ha d'estar d'acord de manera global.
Bueno, és un canvi regulatori, que aquest mecanisme ja existia i el van treure, és tornar-lo a posar.
De fet, existia, i existia justament en aquest topall del 180. I, de fet, el 180 crec que el van treure i el van posar a 3.000 i pico. Vull dir que el topall el tenim, però...
No, no, el topall per aquestes tecnologies era molt més baix, no era 180, era molt, molt, molt més baix.
Digue-li. Ah, no, sí, sí, correcte, correcte. No, per aquestes energies, sí, per aquestes energies era molt més baix. Sí.
I el mecanisme ja existia, era legal, i era en lliure competència que el mecanisme estava posat. O sigui que, no sé, si diuen que no és legal, jo els diria que bé que ho era el 2005.
Vostè és optimista en que en que no es compleixin aquestes previsions que vostè mateix explicava ara, de que el 2022 serà un any molt car? Això difícilment canviarà? Es decideixi el que es decideixi avui a Europa?
Bueno, si es prenen algunes de les mesures que estan dient, doncs potser es podria parar una mica, s'està discutint intervenir directament el cost del gas. El que passa que en aquestes discussions hi falta una mica de detalls.
En quin sentit ho diu?
Imagina't que dius, mira, ara el gas només el pagarem a 80, ara s'està pagant, posa-li 100, vale?
Sí.
Dius, mira, ara només el pagarem a 80. Com que Europa és un gran comprador i el gas no és tan fàcil d'enviar com el petroli, si tu el gas tenies previst enviar-lo a Europa, no és que ràpidament te'l puguis enviar tot a la Xina. Potser un trosset sí, però no ho pots fer amb tot. O sigui que realment pots potser baixar els preus fent aquesta estratègia. El que passa és que sí que pot ser que t'arribi menys gas. I el que no estem parlant gaire és què farem si hi ha el que se'n diu racionament. Si al preu de 80 hi ha menys gas del que normalment teníem i la demanda és més alta que l'oferta, doncs com ens ho farem per racionar? I falta parlar del racionament en aquestes converses.
Sobretot perquè el racionament faria que s'encarís el preu, encara que l'haguessin pagat més barat, no?
No el deixes, si no deixes pujar el preu, has de fer racionament. Clar. Has de fer una cosa que has de regular, perquè si el preu no pot pujar, el mecanisme del preu no és el que et fa posar d'acord. En la majoria de mercats això no és possible, perquè ni que fiquis un sostre, hi ha un mercat secundari, un mercat negre, un mercat secundari, però clar, una commodity com pot ser el petroli o el gas, tu no pots agafar una galledeta de gas o una galledeta de petroli i anar-te'n a la vendre al mercat. O sigui que realment si fiques un topall, sí que potser aconsegueixes que el topall hi sigui, però llavors has d'estar preparat que la demanda no casi, que falti producte, diguéssim, i no s'està parlant prou de què fas si s'ha de tallar el subministrament i com el talles.
Clar. Jo, de fet... potser Alemanya sí que d'alguna manera ho havia deixat entreveure, quan fins i tot no, Alemanya, que l'estaven pressionant tant ara i li diuen, potser aquest desvinculis del gas rus, no? I al final va sortir això els dient, jo si em desprenc del gas rus, d'entrada l'economia alemanya se'n va a la recessió.
Sí, jo en soc partidària, Jo crec que hauríem de deixar de comprar el gas rus i tots els combustibles aquests que estan finançant el Putin des de fa molts anys.
I ens ho podem permetre?
Jo crec que la qüestió és que què vol dir ens ho podem permetre? Quin és la contrapartida amb la que ho estàs comparant?
No, és a dir, si, des d'un punt de vista del funcionament econòmic europeu, per exemple, és a dir, què li passaria a l'economia europea? És a dir, si les empreses podrien funcionar igual que fins ara o haurien de baixar l'activitat?
No, seria un xoc espectacular i la idea seria anar-se adaptant, però jo ho faria com una mesura de guerra en temps de guerra, i les mesures de guerra en temps de guerra doncs no són gaire còmodes.
Tenen un cost elevat, diguem-ne.
Tenen un cost, però l'hauríem de tenir, és tot el punt, no?
Clar.
Per exemple, la regulació aquesta de l'emmagatzematge del 90%, aquest any ja fa temps que tenim preus alts abans de la guerra perquè Gazprom no havia estat omplint els seus tancs d'emmagatzematge. Ara diuen que li han de dir a Gazprom que el fiqui el 90% aquest any. Quin interès té en posar-lo al 90%? O sigui, quan estàs en guerra, aquestes coses de mira. Doncs ara, o sigui, allò jugar net i jugar sense accions contundents no serveix a gaire.
Només una darrera pregunta. I Pedro Sánchez, clar, parlava d'Espanya i deia que som una illa energètica. Ara que estem parlant tant i tant d'aquesta transició ecològica que s'hauria de fer, la gran assignatura pendent espanyola és intentar deixar de ser una illa energètica?
Sí, ja s'ha millorat una mica, eh? El que ajuda molt és que ara, pel que fa a l'electricitat, s'han desenvolupat moltes tecnologies amb corrent directe, en lloc de corrent altern, i aquestes línies es poden fer passar pel mar. I clar, com ja saps, es va intentar fer una línia de molta alta tensió a Girona, perquè sí, els Pirineus, i s'hi van passar com 25 anys, em penso. Aquestes línies són més fàcils de fer, serà més fàcil anar al voltant dels Pirineus pel mar, i també des d'un punt de vista social, sí, solen tenir menys rebuig i són molt eficients. Això de passar el corrent amb corrent directe, no es perd tanta energia i es pot transmetre molts quilòmetres. O sigui, de mica en mica anirem veient, jo crec, aquestes línies per sota el mar. De fet, hi ha gent que està especulant de si connectarem la costa est amb Europa, i així quan no hi hagi sol aquí n'hi haurà la costa est, i quan no n'hi hagi la costa est n'hi haurà Europa. És una mica potser ja too much, que diríem, una mica passat de rosques, però sí que s'està especulant amb línies molt, molt grans sota l'aigua, que són més fàcils de desplegar pel tema social.
Doncs veurem què és el que acaba passant avui en aquest Consell Europeu i quina decisió acabin prenent.
Jo espero...
Més enllà d'aquest emmagatzematge de més gas, que ja ens deia que sembla que és l'única que hi ha damunt de la taula.
Un brindis del sol. Exacte. Però bueno, jo espero contundència i que s'intervinguin els preus, perquè realment és el que les empreses i les famílies necessiten. O sigui, a veure com acaba la cosa.
Marc Reguant, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Val, gràcies.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat molt breu i en fem els comentaris que calguin.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que ha donat de sí, aquesta conversa amb la Mar Reguan. Em sembla a mi que no deixaria ningú, no deixaria ningú indiferent. A veure, va, aviam. Lluís.
No, que jo crec que, a veure, vivim en una època d'eufemismes, no? I llavors sembla que aquí no passi res. I aquí, una cosa que ho dic, malauradament ho dic, o sigui, no ho dic que mira... que aquesta, la Mar Reguant el que diu, escolta, hem de fer una, que estem en guerra, i és veritat que estem en guerra, en diversos graus. Clar, però tot el que ens passa, també tot el tema de la mobilitat i el tema del desabastiment i tot això, és fruit de que estem en guerra. És fruit de que hi ha una situació en la qual el Rússia ha dit, escolti, jo puc fer el que vulgui amb Ucraïna perquè us tinc agafat pel coll, com deia abans, amb el tema de l'energia. I aquesta senyora el que diu, escolti, diu, mentre no es faci, perquè quin sentit té aplicar dures sancions a Rússia si alhora li estàs pagant el gas i el petroli que et subministra a preus superiors al que eren al començament de la invasió o de la guerra, digue-li com vulguis. O sigui, que...
Però, Lluís...
Hi ha rubles, des de fa un parell de dies.
Hi ha rubles que no es troben, els rubles.
Perquè es compren.
Putin va estar bé, des de la seva òptica, clar.
Idea, no, escolta, això és una cosa que passa allà. No, aquí estem... Aquí el govern espanyol ha enviat armes allà. Ha enviat armes. I llavors en Josep Maria diu, no he enviat soldats ni cap soldat.
No, clar. D'acord. La guerra no està declarada. No està...
Sí, no, és que la guerra és un concepte jurídic. Jo crec que el fet de que, com passa en general, no? I molts partits polítics han denunciat que si es venen armes aquí i allà, tots els països que nosaltres venem, i en aquest cas donem armes, no es pot entendre que estem en guerra. Jo crec que confons... Que confons la globalització, que té efectes, qualsevol guerra, com aquesta tan propera, sobre les nostres economies, i el que diu la Mar, jo no crec que sigui tant que estem en guerra com que hem de prendre mesures, que jo dubto de la seva...
Economia de guerra, vull dir, clar.
Tenim conseqüències. La guerra aquesta, no estem implicats directament, però sí que ens afecta les conseqüències. Clar. Però això no s'està en guerra, Lluís, és que està en guerra és a milers de fèretres cada dia. O sigui, no, és que no és el mateix.
Que n'hi han de milers de fèretres.
No, sí, però espanyols nostres no. Espanyols no, clar.
A veure...
No estem en guerra.
Si no són nostres, aleshores... Però, clar, nosaltres
estem patint les conseqüències d'una guerra.
On estem, Josep Maria?
Patint les conseqüències d'una guerra.
On estem? En quin bàndol estem?
Home, està claríssim a quin bàndol estem. No, però això no vol dir que estem en guerra.
Estem al bàndol de l'OTAN.
Estem ajudant...
L'OTAN ja ha dit que no entraria.
Clar.
Que si no hi ha...
No hi pot entrar. L'OTAN només pot defensar-se, no pot atacar.
Per això dic.
És el dia a lluitar dintre... Per això no accepta ni vol respondre a les peticions del president d'Ucraïna que diuen que han de tancar l'espai aeri, no? I això està dintre de la filosofia de l'OTAN. Però això no vol dir... que hi hagi una guerra a Europa en la qual a nosaltres ens afecta.
I tant.
Això sí.
Ens afecta.
Això sí.
Tu dius sí. L'any 39, fins que a Anglaterra declara la guerra a Alemanya perquè invadeix Polònia, no hi ha guerra. Perquè a vegades ho diu. Per tant, estem en guerra. la guerra civil no es va declarar, no es va declarar com a guerra, sinó es va declarar com un alzamiento per fer fora el no sé què.
Bueno, com ara Putin. Sí, també diu que hi ha una operació...
Sí, una sonada.
Que podem anar als efectes jurídics de la guerra, que això està...